l'anàlisi de l'últim partit, l'estat de l'actualitat arlequinada, sortejos. Els arlequinats opinen a l'espai de debat del Tribuna Preferent, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Molt bon vespre, benvinguts a Ràdio Sabadell, benvinguts al Tribuna Preferent, ara sí, no, Roger, bon vespre, sí, saludem una altra vegada, va, vinga, que estem aquí en directe a la 94.6, també al nostre canal de Twitch, un dia més, un dilluns més, per comentar l'actualitat del Centre d'Esport Sabadell, per fer aquest espai de tertúlia, de debat, aquí a la casa, aquí a la ràdio. Com ja sabeu, des de fa unes quantes setmanes, ho repetim des del principi, entre tots els que hi participeu al nostre canal de Twitch, al chat, podreu entrar en el sorteig d'un menú telepizza per dues persones que, vaja, aquí a la taula, per exemple, crec que l'han tastat aquesta temporada, que l'han pogut gaudir. Edu Mesa! Per al·lusions.
Sí, sí, i tant.
Què tal, com estàs?
Bon premi. Doncs molt bé, encantat d'estar aquí amb vosaltres de nou.
Ara abans d'entrar em deies, ahir va ser una derrota dura, que va costar pair pels que vau anar a Andorra, no?
Sí, dura de mastegar perquè també anava amb molta il·lusió, feia molta gresca aquest desplaçament i, bueno, una mica ja més en fred, si acaba reflexionant, i era una derrota que entrava dintre de lo possible. I, bueno, continuem estant en jocs de privilegi, que és el que és més important per a aquest final.
I al teu costat, l'Oriol Miralles. Què tal, Oriol, com estàs?
Bon dia.
Benvingut aquí a Ràdio Sabadell.
Merci. Estic content aquí a primer cop i esperant que en altres anys, ojalà sigui en segona.
Espera un moment, que coses del directe. Sí, el micròfon aquest em sembla que no vol... Aviam, anem a canviar de forat i... Vinga, Roger, va, que tu pots. Ara sí? Ara sí, vinga, va. 7:32, coses del directe. Ara anirà tot rodat. Oriol, com estàs?
Bé, molt bé. Amb ganes de poder xerrar avui del que vam fer ahir. I, bueno, a veure com va els pròxims partits, a veure si remuntem d'aquest partit d'ahir i res. Que sigui una anècdota i ja està.
Tu a Andorra vas anar-hi?
No vaig estar, però amb ganes d'anar a l'estadi de la Creu Alta aquest any, aquesta setmana que ve, i després al Johan Cruyff.
Després quedarà el desplaçament més, un dels més propers pel Centre d'Esport Sabadell aquesta temporada, per posar-li la cirereta en el penúltim desplaçament. Després també quedarà el de Linarejos. Tenim també aquí a la casa, tot i que no a l'estudi, no ens hem pogut encarir tots encara per allò de les mesures de seguretat, etc. L'Agustí Bernat. Agustí, m'escoltes des de la segona planta, oi? Doncs no. Vinga, Roger.
Ara sí, perfecte.
A la segona està sortint tot avui. Que tu sí que vas anar a Andorra, no?
Sí, vaig poder viatjar, a més, en el bus dels aficionats, i crec que la millor lectura del partit d'ahir és veure aquesta comunió amb l'afició, veure que van haver-hi 300 aficionats que es van desplaçar i que si arriben a permetre una mica més l'Andorra, tens 600 arlequinats o més, sense cap mena de dubte.
Mira, de veritat que, i ho deia al tuit d'abans del programa, per deixar tancada ja aquesta carpeta, perquè al final en els últims dies hem parlat moltíssim, ens hem fet molt, molt repetitius. Sí que és cert que evidentment la situació ho requeria, perquè al final eren aquestes 296 entrades que l'Andorra doncs havia posat a disposició del Sabadell, adduint en aquest cas motius de seguretat. Després, fins i tot parlant d'entrades exaurides en una piulada, els que vau estar allà, Edu, Agustí, sobretot, doncs això, mig estadi buit, no?
Mig estadi, sí, pràcticament. Mig estadi i una miqueta més, et diria. I ja li comentava també l'Agustí, jo crec que haguéssim doblat aquesta xifra de 300 fàcilment, perquè és el que parlava, no? És un desplaçament que engrescava bastant, anàvem a casa del líder i de més, i molt alineat amb el que ha dit Munitis, tant al prepartit com amb el postpartit, que si al final això és un espectacle... La idea és una mica facilitar, no?, que tothom pugui acudir als estadis i poder gaudir del futbol.
Agustí?
Sí, al final, sobretot la sensació, primer de tot, és que el Sabadell, o l'afició del Sabadell, tenia una zona limitada i tenia com una petita part del formatge d'un dels gols, fins i tot tallada, i al final s'hi va acabar posant tothom i estava, feia goig veure-ho. I després hi havia la tribuna, que no la vaig acabar d'arribar a veure, però que no estava plena, i l'altre gol, on hi havia l'afició més animada de l'Andorra, que tampoc tenia tota aquella zona plena. Llavors, bueno, és una mica una llàstima. També és veritat que una pena que el resultat no acompanyés, perquè de ben segur que arribes a guanyar el partit o arribes a empatar-lo i silencies totalment l'Estadi Nacional. Però al final t'has de quedar amb això, amb aquesta actitud de l'afició, que acaba el partit i a diferència, que és una cosa que m'agrada destacar, de molts equips, fins i tot que ens van acompanyar l'any passat al descens, veus aquestes reaccions de xarxes socials o veus una mica com reacciona tothom, i mentre unes places estan demanant el cap de tothom, aquí al revés, animes, dius que és una ensopegada i desitges sort ja pel següent partit. I això és molt important, el no fer-se mal de més, és una derrota, no passa res, i ara a partir de ja mateix, pensant en l'Estic de Tarragona, hi ha cap altra cosa.
Ara, per exemple, també aquí el Vicenç deia, diumenge ve el Nàstic, després parlarem tant del calendari que li queda al Sabadell com de... Vaja, com d'aquest mateix partit, com està la situació també del Sabadell a nivell de classificació, tenint en compte aquest tram final, però ens pregunta quin límit d'entrades venudes a la seva afició doncs, posaríem. Oriol, va.
Jo, sincerament, no posaria cap límit. Al final tenim la secció de visitant i tots els que hi capiguen, doncs millor. Al final, la que deia Monitis, si hem de fer un espectacle, que sigui un bon espectacle i que gaudim tots.
És que al final el pitjor potser són aquests 200 arlequinats, que segurament alguns d'ells s'ho manegarien per treure les entrades d'alguna manera, però i d'altres els hi hagués tirat, bé, els hi va tirar segurament això enrere a l'hora de pujar a Andorra, però és que al final estem parlant d'una quantitat molt minsa, no estem parlant d'una petició oficial d'un club que diu, escolta, ficarem com el dia d'Olot 2.000 persones a Andorra, estàvem parlant de 100-200 més, no?
És que estàvem parlant potser del 15% de l'aforament total de l'estadi, un 15%, i més tenint en compte això, no?, de que la seva mitjana d'assistència tampoc era per omplir a l'Estadi Nacional, tampoc em semblava descabellat. Sota el meu punt de vista, aquí l'Andorra ha pecat de club petit, si se'm permet la paraula, i de tenir poques taules a la categoria. Perquè ara comentaves, no, tu, Pau, també el fet de la marejada grana que s'està preparant també per xarxes socials. A mi, amb el Sabadell, que sigui tothom benvingut. És veritat que també hauríem de controlar, com deia l'Oriol, a quines zones de l'estadi els acabem ubicant, que jo crec que sigui una zona visitant i després s'hagués d'ampliar que sigui dintre d'aquesta mateixa part, no? Potser agafar una miqueta de gol sud i demés, que no estiguin per tribuna, per lateral i demés, o sigui que estiguin en una mateixa zona, però jo no posaria cap límit d'entrades.
Bé, al final és el sentir, que ens va deixar aquest regust agre de com va tractar l'Andorra el tema de les entrades del Sabadell en aquest últim partit. Simplement per tancar la carpeta, no sé si voleu afegir alguna cosa més al respecte.
Jo només el tema de la seguretat que deia en aquest sentit. Quan veníem de fa 2 anys que vam anar la majoria, molts aficionats vam anar a Andorra, i me'n recordo d'un passadís dels aficionats de l'Andorra, del Sabadell, que dius, si haguessin hagut rivalitat forta, vale, seguretat, ok, però venint d'on veníem, sincerament, sentit poc.
Sí, no era un partit del de perillositat, això és veritat, i a més entre les aficions cap tipus de problema. De fet, compartíem alguna zona del camp, el bar mateix, no?, o la zona dels serveis, i cap tipus de problema. És a dir, que la seguretat no podia ser un pretext per no vendre entrades.
Diu per aquí l'Izan al xat que l'Andorra es va dedicar a regalar entrades als nens petits i a captar gent que sortia de veure el Morabanc, que a part d'aquests nens van estar la majoria del partit faltant al respecte a la gent desplaçada, insults i gestos greus, lamentable, diu. També van patir que els aspersors que regaven l'herba ens tiressin aigua a la cara. Això ho van comentar, de fet, el Sabadell en joc. Tu, Agustí, a més, vas estar veient el Morabanc, no?, si no vaig errat, abans del partit. No sé si vas poder copsar també això que comenta l'Izan.
Bé, bueno, em vaig poder colar pràcticament al final perquè no, per temps no vam anar per més, però sí que és veritat això, que al Morabanc hi havia molt ambient, perquè ells també s'estan jugant la permanència a la CB, i després hi havia molta canalla i molta gent a la tribuna mateix de l'Estadi Nacional d'Andorra, que es pot intuir que no eren socis o que tenien algun regal d'entrades o alguna promoció, perquè a més també hi havia uns quants amb samarretes del Morabanc Andorra, gent que portava la bufanda del Morabanc mentre estava animant l'equip. O sigui, sí que és veritat que l'Andorra en aquest sentit va fer la seva promoció, tot i que no va aconseguir la millor entrada de la temporada, que crec que va ser el dia del Real Madrid-Castilla. I a partir d'aquí, home, sí que és veritat que tampoc el Sabadell va demanar 2.000 entrades, tampoc va demanar molt més, i no cal, bueno, no cal fer-se molt més mal amb això. Està clar que podrien haver actuat millor, és una cosa que aprendran. També té cert sentit, a diferència, per exemple, de l'Olot o del Cornellà, 3 anys que hi ha hagut molta gent del Sabadell. Clar, tu ets el líder, vols pujar a segona divisió, i si dones una imatge amb la qual tens pràcticament més gent del Sabadell que del teu propi equip a casa, ostres, és complicat aquesta imatge abans de poder pujar al futbol professional. A partir d'aquí, el Nàstic de Tarragona, home, no una limitació d'entrades com a tal, també és veritat que si demanen 3.000 entrades s'haurà d'estudiar com els col·loques a la nova Creu Alta i al dispositiu de seguretat, però tens una zona visitant, es pot ampliar una mica més amb la grada de Lino, tot i que en teoria ja hi va el futbol base, i a partir d'aquí tot és estudiar-ho. Si el Nàstic de Tarragona ho demana amb temps i amb calma, jo crec que el Sabadell no posarà cap impediment a partir d'aquí, més enllà de les restriccions normals d'un aforament que ja té els seus 5.000 socis, més la gent que pugui venir d'aquí de Sabadell.
Diu el Martí per aquí que amb el Nàstic hem de pujar el preu i eixamplar el formatget, que així traurem picotada una mica en la línia del que deia el Juanfran també, d'ingressar més euros, però també que el temple ha d'estar a tope. Insisteixo que després comentarem totes aquestes promocions també que han engegat el Centre d'Esport Sabadell per intentar tenir un temple maco en els últims 3 partits que queden a casa davant el Nàstic, el Cornellà i l'Algeciras, els 3 partits que té el Sabadell abans d'acabar la temporada a casa. Els hi preguntaré després també perquè aneu rumiant allò, si avui fèiem la pregunta allò mig en conya, mig en sèrio a la redacció, de si amb el 9 de 9 el Sabadell a casa es ficaria en playoff, allò de fer una mica ja de càbales i de ficció, però bé, abans de res, el partit també de l'Andorra, si ens donen a triar i si s'havia de perdre un partit d'aquí a final de temporada, sempre has fotut perdre, i més quan vens de 4 victòries consecutives, que vens amb bona dinàmica, però si haguéssim de triar un partit, el d'ahir contra el líder, doncs home, fa mal, perquè al final és una derrota, perquè tenies molta gent a la grada, però no sé si dir previsible, no sé si dir que fa menys mal perquè el Sabadell segueix estant allà a la lluita, com ho veieu?
Entra dintre de les càbales, al final, pel rival, com bé dius, pel tipus de gespa també, que és el segon estadi que trepitgem de gespa artificial, una mica per context, sí, es podria perdre, no hi ha cap tipus de problema, no es trenca cap tipus de dinàmica, perquè després en parlarem també, els partits que queden, per mi ja no és una qüestió de dinàmica, sinó que és un ras final on s'han de treure, parlàvem amb l'Oriol fora d'antena abans, de 15 punts que queden en joc, uns 10-11, amb 10 ens podríem ficar perfectament a playoff. Aquí ja no és cap tipus de dinàmiques, ni d'estil, ni de millor forma o pitjor forma.
A part també crec que el tema dels pròxims partits, el que era el que deia el Sergi ahir, els partits six-pointer de són 3 punts que fas tu i 3 punts que no fa el teu rival, i 4 d'ells són rivals directes. Llavors, crec que és essencial dedicar-nos en aquests partits que queden, i si havien de perdre algun que fos el d'Andorra.
És que en aquest sentit, Agustí, una derrota a dia d'avui, ara mateix, contra el Nàstic, contra el Barça B, contra l'Algeciras o contra el Linares, fa molt més mal que no pas la derrota contra l'Andorra. Ja no entro a valorar també el possible partit contra el Cornellà, el que pugui passar en aquell partit. Al final el Cornellà que s'estarà jugant la salvació, però evidentment en aquest sentit, amb aquest argument, la derrota contra l'Andorra doncs no altera massa els plans, no? Anem a dir-ho així.
Sí, al final bé, és una derrota d'aquestes, ho deia de l'Edu, no agrada perdre, però dins d'aquestes, sobretot quan prepares el final de temporada i marques algunes visites, que te les pots permetre ara mateix. O sigui, la sort que té el Sabadell és que queda només un punt del playoff, i per mi és veritat que ara el més important és sobretot el que tens a la nova Creu Alta, però fora de casa tampoc ho pots desaprofitar. La mala sort, entre cometes, és que no tindràs cap rival que no jugui res, com a molt potser l'Algeciras, que veurem a l'última jornada, però no tindràs cap rival, això, en una mitja taula d'aquestes apàtiques que, tot i que poden sortir a competir, no ho fan amb el mateix nivell d'intensitat. Però al final jo crec que la millor lectura del partit d'ahir, ho pensava a l'acabar el partit i ho vaig posar a Twitter, és una mica la sensació de fa 2 anys quan vas al Johan Cruyff, fins i tot per similituds de l'estil de joc del rival, que ells sí que són superiors a tu, tenen més ocasions de gol, si no és pel teu porter, en aquell dia hi ha en Mackay, podries haver encaixat més gols, però la comunió amb l'afició, el veure sortir al final els jugadors i com tothom estava donant ànims, aquestes coses són aquests detallets que poden acabar decidint el final d'una temporada i que ara que tot passarà per la nova Creu Alta, perquè encara que el Sabadell sigui el millor visitant de la categoria, tot passa per la nova Creu Alta ara mateix, i veus que l'afició està tan capficada i amb tantes ganes de lluitar per l'objectiu que és un al·licient que altres equips poden no tenir. És una pressió que, clar, al desembre tothom signava estar com estem ara, però per no baixar. I ara crec que és un alliberament tan important, quan ho hem vist tan negre durant tota la temporada, que ara això pot ajudar el Sabadell i pot beneficiar molt, i més amb l'afició que té al darrere.
Això, Edu, corrobores, no? Suposo al 100% que ahir l'afició, tot i aquesta desfeta, està molt endollada, no?
Sí, de fet, també ho comentàvem amb molts arlequinats que van coincidir ahir a l'estadi. Primer, que comentava també l'Agustí, el fet de que estem on estem ara per mèrits propis, evidentment, i estem en una situació envejable per la majoria d'equips, i que molts de nosaltres haguéssim signat al gener d'aquest mateix any. Estem molt millor que altres equips que també han descendit, com pot ser el Castellón, per exemple.
Sí, sí, sense cap mena de dubte.
I la comunió al final és això, vam estar, bueno, ja se'm nota la veu, no? Vam estar animant durant tot el partit, tant amb el 0-0 com amb el 2-0 com amb el 2-1, no? I penso que si parlaven també molt de que no es va poder omplir l'Estadi Nacional a Andorra, el que sí que podem fer, i sí que estarà a nostra mà, és omplir la nova Creu Alta en aquests tres partits que queden, no? I aquí s'ha de fer rauxa.
Parlava per aquí el Farqui, diu, per sort la majoria de rivals aquesta jornada han empatat, de forma que la derrota d'ahir no ha fet gaire mal. És que al final està sent, en la línia del que deia l'Edu Oriol, el Sabadell encadena una bona ratxa, es fica en playoff. Ara l'Alcoyano encadena una bona ratxa, es fica en playoff. El Castellón, per contra, enganxa una mala dinàmica i baixa unes quantes places. Està sent un cercle viciós.
És que són,
no?
15 punts, és una final de 15 punts. I ara estava mirant, repassant la classificació, el 13, que és que el Castilla està a 4 punts. És a dir, el problema és que segueix sense veu una equips que estiguin a mitja taula,
que
no juguin
tot, no?
Res. Mm. És a dir, des de 46, que és el Castilla cap amunt, que és el 13, i llavors està el següent, ja és 42, que estan jugant al descens. És a dir, no sé quina jornada serà la que hi haurà algun equip que ja no jugui res, perquè tal qual està la cosa...
Ara mateix, els únics que no juguen res són els dos últims, el Betis Deportivo i el Costa Brava. Ja estem veient també una mica, Agustí, que el Betis Deportivo està funcionant en aquestes últimes jornades com si fos l'Extremadura a l'altre grup, és a dir, gairebé, tres punts assegurats pel rival.
Sí, això és una cosa important a tenir en compte per veure també quins rivals tindrà el Betis Deportivo, com pot afectar això, no sé si dir el desenvolupament de la competició, però clar, has de tenir en compte que al Betis Deportivo li queden aquestes cinc jornades, juga amb l'Andorra, per exemple, que ja no el tenim a la nostra lliga, però juga amb l'Alcoyano i juga amb el Real Madrid Castilla, per tant, són dos partits, no dic que ja podem apuntar la victòria de l'equip de la zona alta, però que en principi a veure el Betis Deportivo com es mostra, i a partir d'aquí també el Costa Brava a veure com reacciona, perquè ja està descendit. És veritat que la resta és que s'ho juguen tot, el Villarreal B és el que està una mica, sembla, en terra de ningú, tot i que encara aspira a la primera posició, i la resta d'equips o tots barallant-se pel playoff o dos barallant pel títol de Lliga, fins i tot amb el Villarreal B, i ja després els de la zona aquesta de descens, que també està tot molt igualat. L'únic que es pot despenjar és l'UCAM Múrcia, però clar, l'UCAM el mateix, aquesta setmana juga amb el Linares, un equip de la zona alta, jugant a casa, estan a 8 punts de la permanència, o sigui, el mateix, última bala pràcticament. Jo crec que arribarem al final i pràcticament tots els partits, això que diuen de la jornada unificada, és que pràcticament tots es jugaran al mateix dia, perquè pocs equips hi haurà sense coses en joc. Clar, això parla també de la dificultat del grup que s'ha trobat al Sabadell, de la capacitat de veure que tothom, o pràcticament tots els equips, poden guanyar tots els equips, i a partir d'aquí té molt mèrit que el Sabadell estigui protagonitzant una segona volta tan bona, perquè veient això, que pots guanyar qualsevol equip o que pots perdre contra aquell que sembla que està descendit i no passa res, el Sabadell només ha perdut 3 partits, és que és molt bona dinàmica.
Si m'apures, el fet que potser hi hagi una plaça més de descens, 5 descensos, i una plaça més de, és a dir, un ascens i 4 de playoff, fa que aquí, evidentment, hi hagi guerres per tot arreu, que potser d'altres anys, a l'antiga segona B, del quart al 17è, o del 5è al 16è, no passava res, anem a dir-ho així, doncs potser sí que propiciava que hi haguessin més equips de mitja taula que no juguessin res, però és veritat que la igualtat és màxima en aquest grup, que està sent doncs molt atractiu, tot plegat. I ara el que comentaves també, i amb això ho lligo, Agustí, i els hi trasllado aquí a la taula, a l'Edu i a l'Oriol, és que al final, algunes dades, és la primera derrota de Pedro Munitis fora de casa, en Lliga, i va arribar fa 5 mesos. El Sabadell duia 403 minuts sense encaixar un gol. Tot això també posa en valor, no?, la feina que s'està fent.
És que són números espectaculars. I més enllà d'això, i he vist, no?, que l'estàvem traient una mica de ferro a la derrota d'ahir, el fet de que tot estigui obert i tot estigui encara per decidir, també ajuda que després hi hagi molts duels directes, perquè nosaltres juguem contra el Nàstic, però és que l'Albacete va al camp de l'Alcoyano, però és que l'Atlètic Balears va al camp del Villarreal B. És a dir, tothom s'està jugant tot. Per això parlàvem, no?, de la importància d'assignar el 9 de 9 a casa, perquè si tu ets fora a casa, sapiguem, no?, que tothom s'està jugant tot i fas valer el teu factor camp, tindràs moltíssim guanyat de cara a acabar la temporada, vaja.
Oriol?
Jo és que ara mateix, el que diu l'Edu, centraria en els 3 partits, omplir la nova Creu Alta i a fora treure el puntet, 3 puntets si poden ser. Jo, vamos, a principi de temporada ara mateix això ho firmava.
Deia per aquí abans l'Albert, volia treure el tema després, però ja que estem parlant molt de... estem potser deixant més de banda el partit d'ahir, l'estem oblidant tots plegats i centrant-nos més en aquest futur, deia l'Albert abans també que signava 11 punts, que amb la mitjana anglesa deia que aniríem a Galícia, és a dir, guanyar els 3 partits a casa i empatar els 2 a domicili. Evidentment jo crec que són números, a més que els dos empats a domicili fas també que el rival directe no sumi 3 punts, per tant, home, jo crec que amb 11 punts sí, no?
Sí, amb 11 punts, el que comentàvem abans, jo crec que ens ha de donar. I a més, aquí ja és un desig personal, per afegir una miqueta més de morbo, si nosaltres guanyem aquest, que és sense ficció ara mateix, però per posar-nos en la hipòtesi, si nosaltres guanyem el Nàstic i el Barça B no guanya, després anem cap allà, si tornem a guanyar, pràcticament eliminem el filial blaugrana de la lluita, que a mi personalment això m'agrada.
És un punt a favor. Oriol, no sé si volies afegir alguna cosa més.
No, aquest sentit.
Et saludava el Panso, també, per aquí pel xat.
Salut, saluts.
Deies, perdona.
No, res, jo al final el que dic és això, és al final em centro en passar pàgina d'aquest partit d'Andorra, que van jugar molt bé a l'Andorra, a primera part, ens van pressionar molt bé, i nosaltres vam saber reaccionar i hem sapigut també posar contra les cordes també un dels equips més forts potser del nostre grup de la primera ref. I com diu abans el Munitis, partit de partit, ara toca un altre que és el Nàstic, i a centrar-se i a fer que no puntuïn ells i nosaltres guanyar els 3. És a dir, és que al final la realitat és aquesta, i per molt que a vegades no ens agradi el partido a partido, el xolismo aquest, a vegades doncs sí que és veritat que al final, de cara als jugadors, tot i que a nosaltres ens agrada divagar, els jugadors és el més pràctic.
Ara que parlava també l'Oriol Agustí del partit d'ahir, tu que vas viure-ho in situ, també l'Edo, evidentment, però i de seguida també els hi pregunto a ells. Sí que és cert que la primera part no ens deixa ahir un bon regust. No va ser una bona primera part del Sabadell, que va tenir aquest premi potser immerescut en el tram final del gol de rebot de Guza. Sí que és cert que la segona meitat es va fer un pas endavant, però sense arribar a incomodar massa, no?, la porteria de Nico Ratti.
Bé, la sensació una mica és que el Sabadell tenia clar què havia de fer, perquè al final has de saber molt bé que l'Andorra li agrada tenir la pilota, has de saber com pressionar-li. L'intentaven pressionar en sortida de pilota, però hi havia molts desajustos i a la mínima acció que superaven una línia se't plantaven pràcticament a l'últim terç del teu camp i ja et generaven una acció de perill. I al final també has de tenir en compte la dinamita que tenen. A la segona meitat, sobretot els primers 5 minuts, sí que es va veure més igualtat, també una mica condicionat per la lesió de Marc Aguado, que és un jugador que dona molt equilibri a l'Andorra, però després va haver-hi també 10 minuts més de molta intensitat per part de l'Andorra, d'un equip que volia acabar de tancar el partit. Aquí també destaca l'actuació d'Emilio Bernat, i és veritat que el patiment, va faltar potser una mica més de contundència, allunyar alguna pilota. Per exemple, el segon gol és una pentinada de l'eix que en altres condicions és una rematada de cap que ja va directament cap a fora i just cau a Marc Fernández. I a partir d'aquí sí que és veritat que sobretot amb l'entrada de Sergi Altimira l'equip guanya una mica més de calma, d'estabilitat al mig del camp. S'endarrereix la posició de Josep Muguruza, que és el Fred qui entra en l'extrem, perquè Oscar Rubio també va estar patint molt amb Marc Fernández, i el Sabadell comença a tenir aquest protagonisme, comença a tenir la pilota. no sé si domina el joc, però té alguns trams de partit on sovinteja molt més la porteria de Nico Ratti, que també intentant donar sortida a la pilota està a punt de donar més d'un ensurt. Però sí que és veritat, és una mica aquella sensació, ho repeteixo, del dia del Barça B de fa dues temporades a la Lliga, que marxes amb la sensació de sobretot els últims 10-15 minuts, de ai que l'hem tingut, ai que els hem tingut tancats a la seva àrea, però sense acabar concretar realment una ocasió més enllà d'algun xut llunyà, més enllà d'alguna arribada d'aquestes del ai, però faltava potser aquell punt de materialitzar-ho. Però igualment també t'has de quedar amb aquesta reacció tant de l'equip com de l'afició, que et veus 2-0 en mitja hora contra el líder i acabes donant la cara i acabes amb el partit, no et diré que l'Andorra demanés l'hora, però amb l'Andorra sent una miqueta inferior a tu. I després, novament, lluar l'afició, perquè és que, clar, estan animant des de l'hora abans del partit que entren a l'estadi i acaben el partit i continuen animant a tothom, a altres equips, que si pitades, o sigui, és molt important també això que té el Sabadell, la capacitat de reacció de ostres, vale, perds el partit, però tothom ja pensa en el següent. El partit a partit aquest que tan poc agrada a la gent que pot ser ambiciosa, sembla que l'hem internat tots una mica i la sensació ahir era, ja vindrà el Nàstic a casa i aquesta ha de ser la nostra.
Et compro el símil, amb el Barça B, si bé és cert que diria que aquell dia l'equip que entrenava aleshores Antoni Hidalgo doncs va tancar una mica més i va tenir ocasions més clares contra el filial blaugrana. Però vaja, alguns comentaris del partit d'ahir. El Martí diu que el que li dona més confiança és veure com ahir el Sabadell va premer l'accelerador, va posar entre les cordes i demanant, espera, que ara ha marxat aquí el comentari, ara, i demanant l'hora i el líder a casa seva. Per exemple, també del partit d'ahir, el Gat Arlequinat diu una primera part molt fluixa i una segona part una mica més d'intensitat i sense saber el perquè del poc protagonisme de Dopico per intentar posar pólvora a davant quan es va perdent. I el Trivi, l'entrada d'Altimira va ser fonamental per tenir oportunitats de treure algun puntet, tot i que fotut treure algun ha de tenir doncs més minuts. I alguns comentaris que parlen aquí de, vaja, del partit del Nàstic, després parlarem del partit del Nàstic i del que pot suposar. El Joan David diu, aquest pas Altimira marxarà. Edu, tu que estaves allà.
Bueno, que jo sàpiga...
Ara trec aquí també a debat els noms de Dopi i d'Altimira, però amb tota aquesta anàlisi, tot aquest còctel que comentaves, tu amb què et quedes del partit?
T'anava a dir que fins on jo sé, Altimira té contracte.
Té un any més de contracte.
O sigui, sí. hem d'estar tranquils en aquest sentit. I després coincideixo molt en la lectura que ha donat l'Agustí del partit. La primera part no vam saber entrar. A més, la paja, no?, que vam tenir, per dir-ho d'alguna manera, al principi, molts cops no ens ha penalitzat quan hem tingut en altres partits, i aquí sí, aquí va fer molta sang l'Andorra quan vam fallar. I a la segona sí que els vam tancar bastant més, conjugant molt bé passes a tres quarts de camp i de més, però la definició, sincerament, no vam veure ocasions clares, no vam veure posicions còmodes de remat de cap davanter. Sí que vam tenir alguna espurna de Jacobo, Aaron Rey sí que potser a vegades li faltava una marxa més, però ocasions clares no vam arribar a tenir.
Oriol?
Es van quedar tres quarts. Jo crec que a primera part també s'ha de dir les coses. Jo crec que també, més que desmèrit nostre, que sí que vam tenir una mica de pàjara, jo crec que va ser molt, molt bon mèrit de l'Andorra. Sabem pressionar, sabem treure la pilota, perquè vam tenir a un pam la pilota de la línia de gol i jugant-la des de terra, és a dir, van saber jugar molt bé i treure la pressió des de darrere i bueno, això ho sabíem també que ells ho tenien i van jugar amb ells i van jugar molt bé. Jo crec que en aquest sentit el primer temps és més mèrit potser d'ells que desmèrit nostre, perquè al final la intensitat la van posar, l'única nervis, a vegades el peu al temps fluix, no sempre podem estar tan bé.
No, i és veritat que el seu estil de joc el tenien molt assajat, el que deia ara l'Oriol, és que anàvem molt sobrats traient la pilota des de darrere, però molt. Era una cosa escandalosa. Nosaltres, que estàvem just darrere de la porteria, veiem com Caixa pressionava, tot i que la pressió crec que no va ser molt uniforme, era bastant irregular en segons quins trams, però quan feien bé la pressió, tot i així, pensaven que arribava la pilota i la treien. I ja podien fer pressió en superioritat, amb Jacobo ajudant a Caixa, el que sigui, i la treien neta, la pilota. Era, bueno, també per això van líders, al final.
Agustí, alguna cosa més a afegir o anem a publi?
No, res, això és que l'Andorra al final és un equip molt ben treballat, d'autor una mica, amb peces que, clar, la meitat han passat potser pel futbol formatiu del Barça, i bé, com a mínim aquesta sensació de que el Sabadell va competir fins l'últim minut, s'ho va deixar tot, i això ho va agrair el públic. Al final, a partir d'aquí, t'aixeques, li dones la mà, el felicites i ja vas a preparar el següent partit, perquè tampoc et pots castigar molt més.
Bé, doncs fem una cosa, que són les 8 del vespre, farem una aturada per la publicitat i de seguida, perquè us estic llegint aquí al chat del canal de Twitch de Ràdio Sabadell, que esteu traient a debat molts noms, que si Dopi, que si Altimira, que si Marc Fernández fins i tot, fem una aturada per la publicitat i de seguida comentem tots aquests noms propis. Fins ara.
Li vols dir t'estimo? Ets la millor? Gràcies? Si el que vols és que sàpiga com és d'especial, aquest any regala-li flors el Dia de la Mare.
Jardineria Caral, a Sabadell, al carrer Vilarrúbia 5, davant la plaça Mercè. Telèfon 93 717 92 14. Jardineria Caral.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
El Comfort Max, una empresa dedicada a la salut i al descans dels clients. El Comfort Max es desplaça gratuïtament i sense cap compromís fins al vostre domicili per assessorar-vos. I depenent del seu físic i salut, us aconsella i determina quin és el descans que vostè necessita. Truqui al 93 444 75 56. El Comfort Max és un sistema de descans natural personalitzat que ofereix 5 matalassos exclusius, especials per a problemes d'humitat i amb un costat fresc a l'estiu i un de càlid a l'hivern. Recordeu, 93 444 75 56 i descansa.
Tribuna Preferent, una hora de tertúlia arlequinada a Ràdio Sabadell.
Som-hi, seguim en directe aquí a Ràdio Sabadell, al Tribuna Preferent, 8:02 del vespre d'aquest dilluns 25 d'abril del 2022, encarant també el tram final de la temporada del Tribuna, que estem fent a l'antena de Ràdio Sabadell i també, des de principi de temporada, al canal de Twitch de Ràdio Sabadell. Ja sabeu que, entre tots els participants al chat, sortegem aquest menú Telepizza, que us portem a casa, el Roger Benet us porta a casa, amb les seves estones lliures, aquell moment casolà de trucar a Telepizza. A més, podeu fer-ho demanant les noves veggies, aquestes tres varietats de telepizzas amb els ingredients 100% vegetals i amb el gust de les telepizzas de sempre. Les podeu tastar amb el 2x1, perquè a Telepizza estan doblement bons. Oriol, que tinc més lluny, va. Si no, aixecarem sospites, perquè a més aquí l'Edu ha guanyat un cop que altre aquesta temporada.
Sí, un parell
de vegades, fins i tot. Un número de l'1 al 21.
19.
Doncs, com sempre, podeu comprovar vosaltres mateixos, el Jordi... Uepa, que se me'n va el full. Jordi Vila, 99.
Correcte.
Aquí està, sí. Oi?
Doncs vinga, enhorabona.
El Jordi que s'endú el Premi de Telepizza, que podeu seguir participant al programa d'avui, deixant-nos els vostres comentaris, i la setmana que ve més Telepizza aquí a la 94.6, al Tribuna Preferent. Va, vinga, que tenim moltes carpetes obertes, que hem d'anar tancant una a una. Estem aquí amb l'Edu Mesa, per cert, amb l'Oriol Miralles i amb l'Agustí Bernat, que està a la casa, està a Ràdio Sabadell, però l'hem tancat a un despatx perquè allò dels protocols que Covid, que de mica en mica sembla que tots doncs, anem sortint, doncs encara no podem estar tots junts aquí a l'estudi, però ben aviat doncs, podrem fer cosetes especials, que ja també us diem que estem preparant alguna cosa que altra en aquest final de temporada. A veure, per parts... Ja no sé quin nom ha sortit abans, de veritat. Aviam, Altimira, va, que algú deia per aquí, el Trivi, que l'entrada va ser fonamental, algú deia que aquest pas marxarà. L'Adri, per cert, recordava que Aguza està a una sanció, a una groga de la sanció un altre cop del segon cicle d'amonestacions i que podria tornar a tenir protagonisme d'inici al Altimira, si bé és cert que ahir entra per Iago Indias, en un moment on segurament el Sabadell necessitava tenir més la pilota, no? al mig del camp. El trobeu a faltar vosaltres a Altimira? Creieu que hauria de tenir més pes en aquest equip?
Sí, nosaltres, de fet, des de la grada a Andorra estàvem parlant d'Altimira com un jugador que també està acostumat a jugar en aquest tipus de gespa, no? De gespa artificial, que potser pot semblar un tema menor, però sent coneixedor de la qualitat que té i d'haver jugat fins fa no res en gespa artificial i de més, tal com estava el partit, per generar, obrir línies, per tenir una mica més de creativitat i més pilotes a l'espai, era un canvi ideal. I a més, de fet, Monitis va ser un dels partits que ens va sorprendre a tots fent els canvis molt més aviat del que ens té acostumats.
Sí, es notava que havia de sacsejar alguna cosa, el Santanderí, que no és massa amant de fer els canvis aviat. Ja he explicat que hi ha una qüestió també aquí d'ajustos en accions de pilota aturada que amoïnen bastant els entrenadors, però ahir doncs havia de moure l'arbre. Oriol, tu el tema Altimira, què?
A veure, la qüestió és a qui treus. Clar, tenim Iago, que està complint molt bé tota la temporada, Aguza, que la segona volta també ho ha petat en aquest sentit, i dius, el posaria titular, però no sabria qui treure. Saps? Potser sí que Altimira el ficaria més en partits potser més toscos, més renyits per a l'Aguza, perquè jo crec que, a part de ser un noi alt, és dels que trenca línies. A mi m'agrada molt perquè justament és un noi que, tot i la seva estatura i que és grandet, trenca molt bé línies, i a vegades en partits així aturats com el que era el d'Andorra necessites algú que s'atreveixi, que tingui una mica d'esparpajo de dir tiro endavant i a veure què traiem d'aquí.
I sobretot un noi que té un control també de la pilota, per tenir la pilota, doncs evidentment millor en aquest sentit que Iago o que Aguza. Però al final em quedo també, Agustí, amb aquesta frase que deia ara l'Oriol, no? que és que aquí treus, que és que Iago Indias i Sergio Aguza està sent el pivot titular del Sabadell en tota la segona volta i estan tenint un rendiment absolutament... Vaja, sabíem de la seva qualitat individual com a jugadors, un com a central, l'altre com a migcampista, evidentment, però clar, és que aquest binomi al mig del camp ens ha sorprès a tots plegats.
És que hi ha dos punts aquí molt interessants que ara... El primer és que és un doble pivot consolidat a la categoria, amb un Iago Indias que, tot i ser central, l'any passat jugava a segona divisió, i Sergio Aguza, que gran part de la carrera l'ha fet al futbol professional. Per tant, són jugadors d'una altra categoria pràcticament i que estan a un nivell per intentar tornar aquest tren del futbol professional. A partir d'aquí, Sergi Altimira també hi ha un punt molt important, que és aquest punt de ser tan jove, de ser tan descarat en algunes accions, d'intentar coses que altres jugadors no intentarien. Ahir va haver un parell d'accions, fins i tot, que recuperar el mig del camp, i la sensació de dir, compte que no provi algun xut d'aquests llunyans com va intentar Jacobo, però clar, també hem de tenir en compte que és un futbolista de 20 anys, que tot just està aterrant a aquesta categoria sènior, i ho dèieu abans tu i l'Edu, Pau, té contracte per l'any vinent. Veurem on està el Sabadell la temporada vinent, que encara tant de bo sigui per celebrar coses molt importants, però si no l'any vinent a primera ref, veient també la confecció de plantilla que s'hauria de fer, crec que també pot ser molt important el rol que tingui Sergi Altimira. Ha tingut una primera temporada de sènior al Granollers, on va jugar a un bon nivell. Aquesta temporada està deixant molt bones sensacions i sembla, seguint aquesta línia una mica de creixement, que la temporada vinent, sobretot aquest final de temporada, veient el que va fer Andorra també, amb aquesta possible desena groga d'Aguza, i és aquest salt de qualitat que pot donar Sergi Altimira, no sé si dintre aquest any, aquest final de temporada i l'any que ve, però una mica aquest creixement que estem veient de jugador que fa molt, molt bona pinta i que s'ha de també saber cuidar i s'ha de saber tractar mica en mica, perquè és una mica el que està intentant fer Pedro Munitis, gestionar el seu creixement, també tenint en compte això, que té dos jugadors al davant que estan a un nivell excel·lent la majoria de partits.
Diu el José Parquí que és difícil treure algú, però cal rotar una mica quan es pugui per tenir endollats el màxim de jugadors, que Altimira ha de jugar tots els partits, més o menys minuts, però que els ha de jugar. I l'Adri obre debat. Iago, Altimira, el doble pivot i Aguza per davant? Ho veieu com una possible alternativa?
Jo d'entrada, no, em quedo amb el comentari de, del José, em sembla que era que deia de donar-li minuts al Timir a tots els partits, amb això sí, però ara mateix és el que estaves també comentant tu, Pau. Monitis ha donat en la tecla amb un binomi a Guza Iago Indias, que a més és cert que venen del futbol professional, però és que estan donant un rendiment molt i molt alt, ja no només en pilota, que moltes vegades ens fixem en això, no? En com proves de generar més futbol, de superar línies i de més, però és que sense pilota la seva tasca està sent espectacular, no? És difícil, el dir, mira, és veritat que per sort a dia d'avui la realitat és que és molt bo, però és que també hi ha una altra realitat i és que té molt de futur, és a dir, que poc a poc amb ell, però sí, a mi m'agradaria veure'l disputar minutets en aquests 5 partits que queden.
Oriol, tu veus aquest esquema que plantejava aquí l'Adri, una mena de tribot amb Aguza jugant més com a mitja punta?
Jo no seré el que ara li digui al Monitis el que ha fet, eh? Ara... Però després del que ens ha ajudat
li,
i ens
li
ha canviat...
Li proposem opcions.
A veure, jo crec que el Timir, juntament amb Aguza, podríem moure molt millor la pilota en aquest sentit, però clar... I aquí treus. És que, clar, al final el problema és el de sempre.
Tornem al peix, sí, és el peix que es mossega la cua, eh?
Pel qual. És, al final no... és que jo tinc el carrer d'entrenador, saps? I en aquest sentit, per opinar, sí que el posaria, o el que diu l'Edu, de posar-lo minuts i donar-li continuïtat al final també perquè ell també es vegi valorat i que no miri altres opcions de cara al futur. Saps que al final també la reopció és que l'any que ve, quan nosaltres potser, perquè aquest any crec que teníem una injecció de diners de baixar de segona.
La compensació del descens, sí.
Llavors, si no tinguéssim l'any que ve, posem el cas que ens mantenim a primera ref, doncs clar, la qüestió és, ens val l'Altimira per tenir un centre de camp molt bo.
Home, si continua la primera ref, jo crec que és molt, molt difícil que jugadors com Aguza continuïn a nosaltres.
De fet, aquí el Toni deia, si no pugem, despedim-nos dels Aguza, Altimira, Iago Indias, etc. Bé, serà un altre dels punts calents un cop acabi la temporada i veiem on està el Sabadell la temporada que ve. Evidentment, aquests diners no hi són.
Però que sent important Altimira, això per descomptat. Aviam, a dia d'avui també està dintre dels 14-15 jugadors que utilitzen Monitis de manera habitual. És a dir, que en aquest sentit se li està fent confiança, no? I penso que és peça clau, ja no és pel talent, perquè ja es veu que el té, sinó també pel fet que és un jugador de la casa i la projecció que pot tenir amb nosaltres, el sentiment, la connexió que pot tenir amb la grada, etc., que en un altre club això no ho tindràs, com a mínim des de l'inici.
I una referència al final també, de cara als nens de futbol base, sí, sí. Que al final també els nens que pugen i dius, vale... Quants jugadors del primer equip ara mateix tenim que siguin al futbol base que hagin sortit aquí? I el Timira.
I el Xino Estals també. Que no està tenint el protagonisme que té el Timira, però vaja, que també és l'altre exemple.
Sí. Però que clar, jo crec que amb la continuïtat que està tenint, potser la referència en aquest sentit potser més és el Timira, que té més minuts i llavors... També és bo per al club, per al centre d'esports, que tinguem gent així que ens puguin representar i que els nens pensin, sí, que poden arribar.
I més tenint el juvenil de la divisió d'honor, el filial que ja ha pujat com a campió, sí, més matemàticament a primera catalana. O sigui, el missatge ha de ser aquest, que pots arribar, evidentment. I sobretot també parlo de la grada, no ens oblidem de que cal continuar engrescant a gent, que són 5.000 socis, però cal continuar treballant en aquesta línia i jugadors de la casa també poden ajudar, no?, aquest sentit més identificat.
Per cert, ara que parlàvem de mantenir o no jugadors, Agustí, que a més ho veiem aquesta tarda... A la redacció, notícia diria que era del diari Marca, que l'Atlètic Club es planteja repescar a Guruceta. I això implicaria diners pel Sabadell.
Sí, a veure quina quantitat podria arribar-li el Sabadell, però crec que són 11 gols. Aquesta setmana va tornar a marcar i va fallar un penal, de fet. Bé, home, diners que mai venen malament, aquestes operacions que a vegades es faran sense esperar molt veient el rendiment que va haver-hi aquí. Però sí que és veritat, sobretot això que el que comentàveu ara d'aquests d'avançar la posició d'Aguza, jo crec que el problema que jo hi veig és com, sobretot com defensa el Sabadell la sortida de pilota del rival, que és un 4-4-2 on Aaron Rey, que és normalment qui juga a la mitja punta, acompanya Caixa per pressionar aquesta sortida de pilota. Tant Aguza com Boniquet, que són els dos que poden jugar a la mitja punta, la sensació per mi és si han d'estar pressionant una sortida de pilota d'un equip que voldrà tenir la pilota, és que al minut 50 se'ls pot acabar la benzina, que aquí és on potser és necessari tenir un altre tipus de peça per com juga el Sabadell. Sí que és veritat que també seria interessant, un Sergio Aguza que jugui més per dins, més endarrerit, i que això també permeti als extrems internar-se una mica més a l'àrea del rival. Però tal i com juga aquest Sabadell, aquesta pressió de sortida de pilota, considero que igual no seria la millor idea. I per tancar-lo de Bruceta, no sé, algú deia d'acomiadar-nos d'Altimira. Home, si té contracte, haurà de passar algú per caixa, perquè dubto molt que ningú deixi escapar un jugador com Altimira, que és del millor que tenim, i ho dèieu ara, un referent per la Pedrera i un jugador que, si se'l cuida, és que pot arribar molt i molt lluny.
Deia perquè també el Vicenç, que si veiem l'equip físicament bé, que tenia la sensació des de feia algunes jornades que comença a haver-hi algun futbolista ja tocat, una mica en la línia del que comentàvem ara, de rotacions, etc. Que si tinguéssim l'enorme fortuna de fer el playoff, a veure com hi arribaríem. Que tenir un 11 tan definit és bo, però que també, diu, té els seus riscos. Per anar tancant carpeta, no sé si voleu afegir alguna cosa, també, el que deia ara el Vicenç, que una mica va lligat, no?, també el que estàvem comentant.
Jo, sincerament, no he tingut aquesta impressió del desgast físic, evidentment, per intensitat de partit, el que queda fins ara, potser s'ha de lluitar un 101%, no?, més que abans, però no vaig veure l'equip fatigat. De fet, és això, els últims minuts. No sé si també va ser perquè una mica l'Andorra va recular o perquè va ser molt més mèrit nostre que ens vam tancar, però vam arribar molt bé al tram final.
I quan les coses surten, a vegades també doncs un 200% potser tens aquest extra de plus perquè t'han sortit les coses, i la moral, quan la tens alta, sí que, vulguis o no, tens aquesta força de altres cops ens ha sortit i ens sortirà un recop.
I et trobes aquests jugadors que estan fosos i tot i així no demanen el canvi i volen continuar jugant, no? I on no arriba la força física, arriba aquí l'esperit, no?
Això, la jornada 8, 9, 10 d'aquest any, haurien demanat el canvi.
Clar.
Més carpetes, per cert, que no me n'oblido, que ens queda un quart d'hora i hem d'anar també per feina. Dopi, el Farqui deia abans sobre Dopi, després de veure el partit de la setmana passada, no entenc que Monitis no l'utilitzi, o és que després de tant de temps, o entenc que Monitis no l'utilitzi, o és que després de tant de temps, sense jugar més de 5 minuts, ha perdut el ritme. El Santi demanava també minuts per ell, per Dopi. Clarament és el tercer davanter de l'equip.
Sí.
Vull dir, al final l'exemple més clar és que en els últims dos partits, el del Betis Deportivo, el del Sevilla Atlético, Monitis prefereix tirar de Néstor Querol, que sortia de lesió davant la sanció de Caixe, i ahir juga Caixe, i el primer canvi és Néstor Querol. Dopi escalfa, però no juga. Més clar l'aigua. Jo no sé si aquí hi ha carpeta o no hi ha carpeta, Dopi.
Em sap greu empatitzant amb el futbolista com es deu sentir, no?, que va deixar el seu anterior equip en busca de minuts i aquí, bueno, en principi els anava a trobar i al final, pel que sigui, no els ha trobat. I empatitza amb ell i fa llàstima perquè té molt de futbol a les seves botes. Em sembla que en total ha disputat amb la nostra samarreta 58 minuts, vaig llegir l'altre dia. Clar, 58 minuts des que vas arribar vol dir que la jugada o l'aposta t'ha sortit creu, no? I, bueno, no sé com acabarà, és el que deies tu ara, Pau, no sé si ja han dit en sol carpeta, quan parlem d'un davanter que ara mateix és residual, no?, dintre de l'equip de Monitis.
Sí, sí, és que al final també, perdona Oriol, sí, sí. En el seu cas, quan et trobes aquí, és que el context ha variat molt també en els últims 3 mesos. Al final ell ve aquí amb 5 gols al San Fernando, mentre Caixa diria que encara no s'havia estrenat, Néstor havia patit algun problema físic i tots teníem en ment que Dopi es guanyaria el lloc amb relativa facilitat, però clar, quan Caixe ha fet la seva feina, a més et trobes amb un Jacobo també molt, molt golejador, el tema és que tampoc l'estem trobant massa a faltar en aquest sentit. Sí que és cert que alguna alternativa en algun moment sí que potser doncs, es podria haver tirat d'ell, però tampoc he tingut aquella sensació de dir, ostres, estem... no sé, no, desaprofitant-lo.
Tu ho has emmarcat ara molt bé, que en aquell moment l'escenari és, surt Gavarré amb 0 gols, Caixa porta 0 gols i Néstor no sé si portava un.
Un o dos, em sembla.
Un o dos, i clar, el Dopi ve per suplir a Gavarré en els minuts que va tenir Gavarré, que eren molts. Clar, en aquest moment tu arribes pensant que supliràs la figura del nou, que era Toni Gavarré, i de sobte trobes un Caixa espectacular, que a nivell d'equip, perfecte, eh? Però clar, a nivell individual d'una persona, en aquest cas, que t'envia un equip per un altre amb aquesta esperança, no, li trenques a l'horitzó que tenia marcat.
És que Gavarré i Caixa al final els anaven alternant perquè ningú dels dos acabava de complir. Llavors arriba un noi que ve amb 4 o 5 gols a San Fernando amb esperança, que la gent parlava molt bé d'ell, i suplent, i que surt i marca, i et trobes a un Caixa que comença a marcar, Jacobo que
també.
Que marca cada dia, i un equip que cada cop no el reconeixes. No el reconeixes per el que havia vingut. I què fas, el pobre? I al final, a mi em sap greu perquè ha figut, jo crec que ha tingut molta mala sort.
Sí, perquè empatitzes, al final, parlem que portava 5 gols i no era el davanter titular, per això va venir el Sabadell.
Sí, sí.
O sigui, el seu ratio minuts-gols era molt important per la categoria. I també es fa un esforç perquè pugui venir, no?, a meitat de temporada. Clar, li ha sortit creu a ell i bueno, tot el que sigui pel bé de l'equip, no?, bé està, però sí que potser no estaria de més preguntar-li a Monitis o veure una mica què en pensa, no?, de l'arribada d'Opi.
El que està clar, Agustí, és que en l'ordre de prioritats de Monitis és el tercer davanter.
Sí, clar, és que Dopi arriba en un escenari, diguem, per un jugador que cau un equip una mica ideal, perquè Caixa estava en un moment que no li sortia res. Un exemple clar pot ser, per exemple, el dia del Costa Brava, a la primera volta allà. Néstor Querol, que no sé si es lesiona, però comença a patir molèsties després del partit de la Balompédica Linense, i que es cau, no sé si són 3, 4, 5 partits. I a més, amb aquest punt, que Caixa no marcava. Sí que és veritat que a Sanlúcar, el titular, perquè Dopico acaba d'arribar, és Caixa, fa un bon partit però no marca, i de fet surt Dopico als últims 5-10 minuts, i entre ell i el Timir estan a punt de marcar dos gols més en el partit que va ser de 0-3. A partir d'aquí, clar, va ser aquell tríptic de partits fora de casa, te'n vas al camp de l'Albacete i arriba el primer gol de Caixa, i aquí es destapa una mica al punt dels gols, marca dos contra el Costa Brava, tot i que un és en pròpia, també marca el dia del Villarreal B, després marca el dia del Castellón, tot i que acaba en derrota, i ja no només el marcar, sinó tota la feina bruta que fa durant el temps que està sobre el terreny de joc. És veritat que Dopico, els primers dos partits, Atlètic Balears i Sant Luqueño, deixa molt bones sensacions, però clar, a partir d'aquí, una mica tema de jerarquies. Néstor Querol ha tingut problemes físics, però era un davanter que comptava com a mínim abans de l'explosió de Caixa com el davanter titular, i després que Caixa està a un nivell altíssim ara mateix. Clar, queda relegat a aquesta posició de tercer davanter, i ahir, pues, potser amb la idea de fer una pressió de pilota no era mala intenció treure'l, però clar, ja tenies a Néstor corrent darrere dels centrals, igual el que feies era desajustar molt l'equip i acabava generant més espais per l'Andorra. Per tant, bueno, és una decisió purament esportiva, és una llàstima el que dèiem ara, perquè venia de marcar 5 gols, i quan va arribar era tècnicament el pitxitxi del Sabadell, i ara ja està superat per alguns jugadors, però vaja, qui sap, encara està temps de portar, encara queden moltes jornades, poden passar coses. El que és important és que estiguin tots endollats, i si ara mateix el que més endollat està és Caixa, tampoc pot haver-hi molt dubte en aquest punt de qui treure i qui no treure.
Sí, sí, en aquest sentit el debat és que no hi ha massa debat, al cap i a la fi. Potser podem estar debatint si mereix alguns minuts més en certs moments del partit, pot ser el cas d'ahir, on el Sabadell no va fer el cinquè canvi, si no recordo malament, i alguna tria, com per exemple la del Sevilla Atlético, però és que al final els resultats també li estan donant la raó a Monitis, per tant aquí poc a debatre. Del tema Marc Fernández queden 8 minutets, passarem també de puntetes, tot i que crec que era el Vicenç que deia abans que qui va decidir no tornar a portar a Marc Fernández aquí tenia una entrevista a doble pàgina. Recordem una entrevista a l'Hotel Suís amb el Pichichi de l'Andorra, on deia la setmana passada que va haver-hi interès, anem a dir així, en un passat recent perquè tornés aquí a Sabadell, encetar la seva tercera etapa, però no es va acabar de concretar. I la veritat és que avui, per exemple, ja ho deien tant el Sergi Garcés com l'Adrián Arroyo a l'Hotel Suís, que està adquirint aquest punt de maduresa l'Heroi d'Ipurua, que està fent bé, com exhibicions com el partit d'ahir, on tranquil·lament doncs podria haver acabat amb dos o tres gols. Edu, suposo que us va donar aquesta sensació allà al camp. Sí. I que està sent un dels millors jugadors de l'Andorra, per no dir el millor, aquesta temporada.
I la templança que va tenir per marcar el segon gol, ajustant i fent la finta al pal llarg i després al pal curt, que de fet va demanar perdó immediatament a l'afició, i després a l'acabar el partit va venir també un moment amb nosaltres. Bueno, no es va donar, és una llàstima, i més perquè comentàveu ara, no? I a l'Hotel Suís, és un jugador que ha tingut un creixement espectacular, ha pogut adaptar-se tant a la seva edat com també a la categoria, com a l'equip on juga, i és molt més conscient ara del que pot fer i del que no pot fer, no? I el que fa, ho fa molt bé.
Molt bé, molt bé, la veritat. A mi em va agradar molt ahir Marc Fernández, i de fet coincideixo amb el Sergi i l'Adri, que deien també avui que va ser l'MVP del partit, va ser el millor. Va, que deia per aquí el Mengot que aquest diumenge fes tard la quinada del temple. Queden 6 minuts per arribar a 2 quarts. Toca el Nàstic, toca la primera de les 5 finals que té el Sabadell, un autèntic partidàs, eh? En majúscules, aquest partit contra el Nàstic de Tarragona. Recordeu que a més també hi ha aquest pack de aquesta oferta que ha fet el club de, per les últimes, els últims 3 partits a casa, de 25 euros als gols, 45 a lateral, 70 a tribuna, aquest pack de 3 entrades, que poden ser 3 entrades per un mateix partit, pel dia del Nàstic, per exemple, treure aquestes 3 entrades per 25 euros, o fer una i una, o com les vulgueu repartir, amb un 10% de descompte per socis, i sobretot que no es poden comprar el dia de partit, que s'han de comprar abans a oficina per evitar, per exemple, que vingui un aficionat rival i que compri 3 entrades pels gols. És que és el moment, ara, eh?
És una molt bona iniciativa, ve en el moment perfecte, com deies tu ara, Pau, i crec que és el moment. És el moment de fer bategar la nova Creu Alta i d'acompanyar l'equip, fer-lo sentir que està jugant a casa, però amb majúscules, i tota aquesta afició que ens van desplaçar a Andorra i tots aquests socis que estem anant a tots els partits que podem i que ens ho permeten, horaris i de més, fer l'impossible per poder acudir a la nova Creu Alta. El rival s'ho mereix, empat a punts, l'objectiu també s'ho mereix, estem disputant el mateix objectiu, i és que queda res per terminar, per acabar la temporada.
Algú deia abans per aquí, Oriol, que sisplau, que no arribem als 4.000 aficionats, que cada vegada que hem passat els 4.000 aquesta temporada,
mira,
la cosa anem malament.
Mira, sincerament, jo el que penso ara és que el play-off es juga a Galícia, llavors el play-off no jugarà a casa, no jugarem com abans jugava la segona B, que tenim el partit a casa, llavors el play-off ha de ser ara. El play-off l'hem d'omplir ara, la nova Creu Alta, l'hem d'omplir ara aquests 3 partits, és el nostre play-off, i a partir de llavors, quan siguem a la Galícia, ojalà que sí, ostres, doncs que siguem, que vagi qui pugui, però el play-off a casa l'hem d'omplir.
M'ha agradat molt, aquesta frase, que el play-off és ara, ara que aquestes eliminatòries d'ascens són en seu neutral, que toca ara, no? Sobretot Agustí, també, que és el moment.
Sí, i més, tens els 5.000 arrequinats, ara la gent s'ha tornat a engrescar, perquè clar, va haver-hi un moment de la temporada on tothom estava una mica decaigut, i és el moment. Està clar que a casa no s'han donat els millors resultats de la temporada, que de fet a la segona volta has perdut més a casa que fora, però no hi haurà millor opció. Aquest cap de setmana més serà una festa, perquè el Nàstic vol portar gent i sempre pot ser benvingut. Veurem a Cornellà també si porta més o menys afició, i l'última jornada amb les Gitires ja queda molt lluny. Però és que és veritat, o sigui, fas una mica càlculs i no saps si serà només amb els 9 punts de casa, probablement faci falta treure alguna cosa fora de casa, però a més és l'oportunitat. És veritat que potser convida una mica al negativisme, però no saps on estaràs l'any vinent, que li diguin a l'UPAM de Múrcia que l'any passat es va quedar a l'eliminatòria de l'ascens contra l'Eivissa, i ara no anticiparem res, però té molt complicada la salvació, i és un equip que a més també ha fet una despesa econòmica important, per tant, intentar aprofitar-ho, saber que és una oportunitat, no direm única, però qui sap, la pandèmia ens va treure un final de temporada que semblava espectacular, i al final de temporada el tenim ara. És veritat que no lluitarem per guanyar la Lliga, però lluitarem per un play-off. I ja després, si toca anar a Galícia, de meravella, però com a mínim gastar l'últim centímetre que tens d'energia i deixar-t'ho tot, tant afició com equip, que estic segur que ho farà tothom.
Agustí, que t'acomiado tu ja, i així baixes ara i acabem de fer aquí la post-tertúlia aquí a Ràdio Sabadell. Vinga, fins ara.
Que vagi bé.
Bé, em quedo amb vosaltres. Simplement per fer un petit apunt, que avui s'han modificat les dates del play-off. Que és un...
Era entre setmana, no?
Era entre setmana, el 8-9 de juny, la semifinal, i el cap de setmana la final. Ara no, ara anem de cap de setmana a cap de setmana. A priori això va bé per allò de descans, que dèiem, no?
El partit a partit que tenia Monitis, doncs que sigui això.
Pel descans i per la millor afluència de públic.
I si arribem, sobretot, que sembla que ja ho estiguem donant per fet, però simplement és informació de servei, que potser doncs allò ens imaginàvem una cosa més tipus el Marbella de fa un parell d'anys, de tot concentrat en 4 o 5 dies i feies una estada allà, i ara no, haurà de ser, segurament, si el Sabadell es classifica, viatge allà, si passa la ronda, tornar a viatjar al cap de setmana.
Que per altre lloc... millor fer-ho en un viatge, no? És que dius que per als aficionats potser ens hauria anat millor entre setmana
tota
i...
Tota la
sí,
setmana.
Si no, fas viatge a tornar i viatge a tornar...
Jo crec que a nivell general de competició és millor fer-ho en cada setmana, i a nivell particular, en cas que tinguéssim el premi d'entrar, també és bo per nosaltres. I a més també hi ha un premi sí o sí, si entrem a playoff, un premi menor, podríem dir-ho d'alguna manera, que és la classificació per la Copa del Rei, que en va tenir en compte també.
Va, que ens quedem sense temps. Sintonia de sortida ja. Edu Mesa, Oriol Miralles, un autèntic plaer, tenir-nos aquí a Ràdio Sabadell. Fins la propera.
Moltes gràcies.
Igualment, gràcies.
Recordeu, com diu el Juanfran ara també, que espero que els seus últims en jugar aquesta jornada no sigui una pressió afegida. Canvi d'horari, diumenge a les 7, aquest centre d'esport Sabadell Nàstic de Tarragona, que el seguirem en directe al Sabadell en joc de Ràdio Sabadell amb el Sergi Garcés al capdavant i tota la tropa d'esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Una abraçada del Roger Benet, el control tècnic d'aquest tribuna preferent. Que vagi molt bé, una abraçada. Adéu.